Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia de tardor avançada. Amb fred, precipitacions febles al matí i algun ruixat localment tempestuós a la...
Tal com esteu, són les 8 del matí d'avui, que és dimecres, dia 3 de novembre del 2021, dia que s'ha despertat plujós aquí al Baix Empordà, almenys a Palafrugell. Ara plou, ara no, tenim el terra del centre Cavallers una mica mullat a aquesta hora del matí, per tant serà un dia tot el dia així. Ara plou, ara no plou, farem bé de sortir, si esteu sortint a aquesta hora de casa, fareu bé de sortir de casa amb paraigües, perquè serà un front que des d'aquesta nit ens ha deixat el cel més tapat i algunes precipitacions febles. No estarà, com dèiem, tot el dia plovent, això no, però sí que poden caure ruixats intermitents durant el matí. Ara mateix a Santa Cristina tenim 10 graus i també deixem-me consultar també el temps aquí a Palafrugell, 11 graus a Palafrugell. Per tant, aquesta serà la tònica del dia amb el que podem comptar. Temperatures una mica més baixes i també, doncs, bastant de pluges intermitents. Aquesta hora del matí us podem explicar que aquesta matinada els bombers han extingit un incendi a Verges en una nau dedicada a assecar legalment cànnabis. Una nau que està tocant a la C31, això ha obligat a tallar aquesta C31 cap a Verges des d'ahir a la tarda. Des d'ahir a la tarda ha estat tallada la C31 fins a Verges. La nau ha quedat pràcticament tota cremada, ha caigut part del primer pis, però és una nau dedicada a assecar legalment el cannabis. De seguida us donem més detalls d'aquest incendi. El dia en què ha fet 4 anys de l'entrada a presó de Dolors Bassa. Avui al Supermatí repassarem tot el que ha passat en aquest temps des que Dolors Bassa va entrar a la presó per primera vegada. I avui també us podem avançar al Supermatí de Ràdio Capital, us avança Ràdio Capital. Juli Fernández vol tornar-se a presentar a l'alcaldia de Palafrugell pel PSC el 2023. No sé quina serà quin número de mandat serà el seu ja, perquè s'ha presentat moltes vegades, va ser alcalde, el van fer fora ara farà 4 o 5 anys amb una moció de censura i ara vol tornar a presentar-se per recuperar, diu, l'alcaldia. I també us explicarem avui al Supermatí que Sant Feliu demanarà un crèdit de 5 milions d'euros per construir un nou aparcament. Les 8 i pràcticament 3 minuts, això és el Supermatí de Ràdio Capital, som la Ràdio d'Empordà. Ara hem de saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital i avui tenim amb nosaltres l'Anna Salvador, la Maria Alzina, l'Àlex Cordón i en Sergi Villena. Bon dia a tots tres.
Hola,
hola,
bon dia.
Bon dia.
Començarem explicant els detalls d'aquest incendi que els bombers han extingit aquesta matinada, un incendi a Verges, en una nau dedicada a l'assecat legal de cànnabis. La nau està tocada a la C31, es va declarar l'incendi a 4:45 de la tarda d'ahir. Les tasques dels bombers han obligat a tallar la carretera de la C31 cap a Figueres. Per tant, aquesta circulació ha quedat interrompuda fins aquesta matinada. Els bombers ja van estabilitzar l'incendi cap a les 8 del vespre i van veure que l'incendi havia cremat tota la planta, pràcticament tota la nau, i una part del primer pis havia caigut. També, això, com dèiem, l'incendi ha quedat extingit a les 5 de la matinada. Llavors, el fet que l'incendi hagi generat fum provinent del cannabis realment ha generat comentaris irònics a les xarxes socials sobre l'efecte que tindrà aquest foc en la població de Verges. Ha fet 4 anys de l'entrada a presó de Dolors Bassa.
Bassa va ser condemnada a 12 anys de presó, inhabilitació per sedició i malversació. I fa uns mesos li van concedir l'indult igual que la resta de presos. Ara està a l'espera de la resolució del Tribunal Constitucional sobre el recurs d'empara contra la sentència.
Juli Fernández, del PSC, es vol tornar a presentar a l'alcaldia de Palafrugell.
Segons l'exalcalde, el municipi porta 4 anys aturat amb un govern que no té gens clares quines són les prioritats i fora de lloc. El seu objectiu és tornar a situar Palafrugell al lloc que li pertoca en l'àmbit social, econòmic i de lideratge de la comarca.
De seguida escoltarem aquestes declaracions de Juli Fernández aquí a Ràdio Capital. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols demanava un crèdit de 5 milions d'euros per construir el nou aparcament.
L'objectiu d'aquest aparcament és descongestionar la zona de centre de la ciutat i la zona blava. Les obres es divideixen en dues zones, la primera amb una inversió de 2,6 milions d'euros darrere l'estació d'autobusos i la segona a la carretera de Tossa amb un cost de 3 milions i mig d'euros.
I sense moure'ns de Sant Feliu, perquè l'Ajuntament ha presentat un avantprojecte a costes per poder restaurar d'una vegada per totes l'edifici del Palm Beach.
Des del consistori del municipi es vol donar una nova vida a aquest edifici abandonat a la ciutat. S'ha presentat l'avantprojecte a costes. L'edifici abandonat des de fa dècades es troba a primera línia del litoral, al Racó de Garbí. L'objectiu del consistori és retornar l'edifici a l'esplendor de la dècada de 1920.
Aquelles coses, de recuperar tot allò de l'època màgica de l'Empordà. En un moment de molta demanda d'ajuda social, moltíssima, per la pandèmia i, a més, per la crisi que ens ve al damunt, també pels preus de la llum, pels preus de tot en aquests moments, doncs és més important que mai la feina de Càritas, que ara es trasllada a un nou centre, a un nou espai, aquest centre de distribució d'aliments, per poder gestionar més àmpliament les seves capacitats.
Ara, el centre que cobreix les necessitats bàsiques d'alimentació de les famílies de Torroella es troba al carrer Montgrí. En el nou espai se centralitzaran tant la distribució als usuaris com l'emmagatzematge dels productes. Es tracta d'un servei que va ser molt demandat el 2020 arran de la pandèmia i que ara sembla que està tornant a la normalitat.
I en un moment de fires a Girona i que ens posa el mirall davant a tots, ens posa el mirall a tots i no només a les fires de Girona sinó a les fires de tot el país, perquè ja ens alerten moltes famílies que aquestes fires no estan, les atraccions de les fires no estan adaptades per les persones amb mobilitat reduïda i els efectes que això té. Ahir vam parlar al Supermatí amb en Marc Trité, que és advocat i col·laborador de Ràdio Capital, que ens va explicar quina ha estat l'experiència, la seva experiència en aquestes fires de Girona.
Marc Traité ens va explicar que la societat s'ha de conscienciar que cal treballar perquè les persones amb la mobilitat reduïda puguin accedir al màxim d'espais públics i poder socialitzar sense obstacles que els impedeixin. A més, apuntava el fet que l'envelliment de les persones també comporta més dificultats de mobilitat en el futur.
De seguida escoltarem què és el que ens va dir en Marc Traité, tot el que ens va dir en aquesta entrevista d'ahir. I ara és el moment de consultar la previsió del temps i fer-ho amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Bon dia.
Aviam què és el que podem explicar avui. El que dèiem a la portada, si encara no heu sortit de casa, millor, serà bona notícia agafar el paraigües, perquè serà un dia allò intermitentment, no constantment, però passat per aigua. És així, no, Albert?
Doncs farem bé de sortir de casa amb paraigües. El pas d'un front, ja des de la passada nit, ha portat un cel més tapat i també algunes precipitacions febles. No estarà tot el dia plovent, però sí que després dels plogims intermitents d'aquest matí, a la tarda es poden produir alguns ruixats localment acompanyats de tempesta. L'ambient serà de tardor avançada amb una mínima al voltant dels 6-7 graus i la temperatura màxima li costarà superar els 15 graus. Demà matí amb més clarianes, però no acaba de fer net del tot i entre migdia i tarda encara es pot produir algun petit ruixat aïllat.
Gràcies, Albert.
A partir de divendres i pel cap de setmana, la tramuntana ens acompanyarà.
Ara sí, perfecte. Gràcies, Albert. Ara, més enllà del Baix Empordà... Investiguen una brutal violació a una menor de 16 anys a Igualada. Els fets van tenir lloc dilluns a la matinada en un polígon industrial de la capital de l'Anoia quan ella es dirigia cap a l'estació de tren. Els Mossos han obert la investigació. La noia té 16 anys, hauria patit una agressió física la nit de la Castanyada. Aquest dimarts al vespre i al vespre va haver-hi una concentració de rebuig a la ciutat d'Igualada per condemnar els fets. La família demana col·laboració de la ciutadania per si algú sap alguna cosa. La jove està ara mateix a l'UCI amb un traumatisme cranioencefàlic. Primer se'l va portar a l'Hospital d'Igualada, però davant la seva situació, la seva gravetat, ara està a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. De moment no s'ha fet cap detenció i els Mossos no han pogut prendre declaració a la víctima, però la investigació segueix oberta a mans de la Unitat Central d'Agressions Sexuals. 90 països se sumen a un acord contra el metà, que és responsable del 25% de l'escalfament global. Les mesures pactades en la COP25, en aquesta cimera pel clima que s'està fent a Glasgow, s'aplicaran a les emissions i pèrdues en les indústries del petroli, el gas i el carbó, que limitarien dues dècimes l'augment de la temperatura i ajudarien a l'objectiu de no superar el grau i mig d'augment de temperatura global respecte abans de la revolució industrial. El Ministeri de Treball proposa, en aquest cas el Ministeri d'Hisenda i de Seguretat Social, proposa apujar les cotitzacions a Seguretat Social per garantir les pensions del baby boom. El Ministeri de José Luis Escrivá busca la manera d'assumir l'augment de la despesa que suposaran les jubilacions dels nascuts entre els anys 50 i 70. Una situació greu i que el país ha d'afrontar d'alguna manera, i aquesta és la proposta que al moment planteja el govern espanyol sense concretar-la gaire. Apujar les cotitzacions entre 4 i 5 euros pels sous més baixos i anar-ho escalant a mesura que pugen els preus. I el PSOE i Podem enterren la destral de guerra i acorden derogar la reforma laboral del PP. Després de les desavinences dels últims dies, els dos partits finalment han arribat a un acord sobre una de les mesures estrella, que hauria de ser estrella d'aquest acord de coalició, que és derogar la reforma laboral. No en tenim gaires detalls, de moment, de com quedaria aquesta situació, aquesta legislació laboral del nostre país, perquè ara encara està pendent tot plegat de la negociació amb els agents socials, per tant, amb patronal i sindicat. I, per cert, acabarem explicant que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, creu que el sistema sanitari ha de tornar a la normalitat ja després, diu, del coronavirus, de la part més dura del coronavirus. El conseller de Salut denuncia el dèficit fiscal i demana el manteniment dels fons extraordinaris Covid perquè, diu, la pandèmia no s'ha acabat. I el comentari del dia avui al Supermatí de Ràdio Capital, quan són ara mateix les 8 i 12 minuts, ens l'envia l'escriptora Ada Klein.
Aquesta setmana probablement han passat moltes altres coses a l'Empordà, però per mi la més important ha estat que la casa de la meva besàvia s'ha venut. Des de la racionalitat entenc que el món gira i que els avantpassats devien tenir les seves raons de pes per desfer-se del patrimoni. I tot i així no hi estic d'acord. Les cases no són només parets i teulat, sinó l'esforç d'un grapat de gent que amb il·lusió van construir el refugi que heretem. En aquella finca ruïnosa de la que ja fa força temps que em vaig acomiadar, hi vam aprendre tots a anar en bicicleta. El meu avi ens va ensenyar a no tenir por de la foscor i a reconèixer el cant de la xiveca. I he sigut tan feliç i hi ha tants records que se'm fa difícil imaginar-li una vida nova. Ara un bon tros de la meva infància és d'un rus, que probablement tirarà a terra l'edifici i que la finca hi construirà un hotel d'11 habitacions. Fa uns dies l'amic Albert piulava la foto d'una casa que no serà d'una parella jove del poble, perquè els jubilats suïssos que se l'han quedat i vindran dos cops l'any van fer una millor oferta. A casa avui estem de dol, sí, però potser hauria de ser tots qui hauríem d'estar-ne.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I avui a la cançó del dia, doncs, Rosalia, que anuncia que traurà nou disc amb un vídeo, amb un avançament molt curt a les xarxes socials, de 16 segons, que han servit perquè les xarxes socials ja s'hagin revolucionat amb el que serà el nou disc de Rosalia, que sortirà l'any que ve i que es dirà Motomami, serà el disc de la Rosalia. Avui a la cançó del dia, doncs, una de les cançons històriques d'aquesta cantant catalana, que és Milionària. I que sona així, aviam si vols sonar.
Que jo sé que nascú per ser milionària, com si ploguessin sant els bitllets pels aires, un dia per Mumbai i el següent a Malta, sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldries tenir un Bentley de color blanc i un de color verd, però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldries tenir vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Cena del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
nascut pa ser milionària. Que em tanquin al Louvre així com el mapa.
Pokémon i la mixtape.
Cada dia celebrant el meu cumpleaños. I dos jo parts corrent pel jardí de casa. I el que voldria és tenir
Pokémon i
només vull veure bitllets de 100.
Pokémon i
signada el dòlar dintre la ment.
Pokémon i
només vull veure bitllets de 100.
Pokémon i
signada el dòlar dintre la ment. Porto dos o de març fets amb el cobert de diamants. I un bloc de caviar bang bang que te'l puc regalar. Tinc un xaval contractat perquè m'obri els regals a Nadal. Tanco el centre comercial i em menjo jo sol en gelat. Cava xampà, fotim botelles, bautit juliol, compro una estrella. Tinc una illa que té el meu nom, però el que voldria és tenir
Pokémon Money Man.
Només vull veure bitllets de 100.
Pokémon Money Man.
Signada el dòlar dintre la ment.
Pokémon Money Man.
Només vull veure bitllets de 100.
Pokémon Money Man.
Signada el dòlar dintre la ment.
Pokémon Money Man.
Pokémon Money Man.
Pokémon Money Man. Només vull veure bitllets de 100.
Pokémon Money Man.
Signada el dòlar.
Pokémon Money Man.
Pokémon Money Man. Només vull veure
Pokémon
bitllets
Money
de 100.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimarts hi ha el mercat setmanal a l'Avinguda Europa de Pals de 8 del matí a 1 del migdia. Fruita, verdura, roba, sabates, mercat general... Vine a descobrir-lo.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Ràdio Capital. Què tal, com esteu? Són les 8 i 17 minuts, gairebé 18 minuts del matí. Som dimecres 3 de novembre, això és el supermatí de Ràdio Capital. Hem de començar explicant una notícia d'última hora que ja us hem avançat a les 8 del matí. Els bombers de la Generalitat han extingit aquesta matinada un incendi a Verges en una nau dedicada a assecar legalment cànnabis. La nau està situada a tocar de la C31. L'incendi es va declarar a 4:45 de la tarda d'ahir. Les tasques dels bombers van obligar a tallar la carretera de manera que la circulació a Figueres va quedar interrompuda fins aquesta matinada. Els bombers van estabilitzar l'incendi passades les 8 del vespre d'ahir i van veure que havia acabat cremant completament la nau, excepte una part que estava sectoritzada i aïllada, i llavors aquí no va afectar el foc. També ha caigut una part del primer pis d'aquesta nau. El foc ha quedat extingit cap a les 5 de la matinada i en aquell moment ja s'han retirat totes les dotacions dels bombers. El fet que l'incendi hagi generat fum provinent del cànnabis, podeu veure a les nostres xarxes socials, ha generat comentaris irònics sobre els efectes que aquest fum pot tenir en la població de Verges. Les 8 i 19 minuts. I ara hem de marxar cap a Palafrugell perquè hi ha novetats sobre els efectes que podria tenir la sentència sobre la plusvàlua en els pressupostos del municipi. I I és que Palafrugell es planteja congelar l'aprovació del pressupost de l'any que ve després que puguin preveure una pèrdua de prop de 2 milions d'euros per la pèrdua d'aquest impost, que suposa un 5% del pressupost. Us ho vam avançar aquí a Ràdio Capital ara fa una setmana. Aquesta desaparició de l'impost de la plusvàlua pot tenir efectes milionaris en tots els municipis del Baix Empordà i concretament a Palafrugell prop de 2 milions d'euros. Doncs bé, ara hem sabut que el municipi es planteja doncs no aprovar de moment el pressupost de l'any que ve, tenint en compte l'elevada despesa que suposarà. Parlem amb la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Palafrugell, l'Olga Palaí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què vol dir anul·lar? Perquè vèiem aquest titular ahir a Ràdio Palafrugell, voldria que ens ho ampliés. Què vol dir congelar el pressupost del 2022?
De fet, no és una paraula que defineixi bé el que tenim previst fer. No ens plantegem no aprovar cap pressupost nou, sinó que normalment a l'Ajuntament de Palafrugell el que es fa és el mes de novembre fer un ple extraordinari per aprovar només el pressupost, i aquest s'havia de realitzar d'aquí pocs dies, ja el teníem de fet convocat, a punt d'enviar la convocatòria a tot el consistori, però al saber aquesta sentència vam decidir anul·lar fer aquest ple extraordinari per poder donar una mica de més de marge de temps legal, que ja hi és, per poder estudiar quin efecte pot tenir aquesta sentència i per veure com acaba fent el govern espanyol alguna resposta respecte a aquesta sentència, si és de via compensació, si farà una nova legislació o si trauria un reial decret que ens permetés aprovar el pressupost tal com el teníem plantejat, perquè ara mateix això no és possible.
Clar,
per tant, ens donem un marge de temps abans de prendre una decisió sobre el pressupost.
Clar, nosaltres quan va sortir aquesta notícia, el primer que vam fer va ser anar a mirar aviam quin percentatge del pressupost de municipal cada any diversos municipis doncs tenen assignat aquest impost, no? Quants ingressos preveuen, i el cert és que aquí a Palafrugell era un dels més alts de tots els que vam consultar, prop de 2 milions d'euros. Aquest pressupost del 2022, doncs, vam mirar el del 2021, el del 2022 també preveia una partida tan elevada, de prop de 2 milions d'euros.
Sí, de fet, ja fa uns anys que està bastant consolidat els ingressos de les plusvàlues. De fet, aquest any 2021 hem superat una mica aquests 2 milions d'euros d'ingressos, i per tant sí que teníem previst entrar al pressupost del 2022 amb aquesta mateixa partida, com a mínim uns 2 milions. Això representa un 5% del pressupost. I perquè els oients es facin una idea del que significa per al consistori 2 milions d'euros, és el que també gastem, és l'aportació que fa l'Ajuntament a la Fundació Palafrugell Gent Gran, per exemple. Per tant, és un import molt elevat i molt representatiu del nostre pressupost.
Clar, aviam, perquè la gent pugui entendre-ho, perquè no sé si segur que hi ha molta gent que s'hi ha trobat en compra-venda d'habitatges, molta gent que no, també. D'on ve aquest impost? Què és el que grava?
Aquest impost el que grava bàsicament és l'increment del valor dels terrenys de la naturalesa urbana. És un impost una mica, no sé com dir-ho, els contribuents no és que n'estiguin gaire contents, i és comprensible. Sí, exacte, és controvertit, però aquest impost es va fer, en el seu temps es va fer entenent que l'increment del valor que es produeix en aquests terrenys de naturalesa urbana no és degut a cap efecte que faci el propietari, sinó que és gràcies a les actuacions que es fan de caràcter urbanístic que normalment fa l'Ajuntament. Per tant, amb aquest impost el que es fa és un retorn cap a l'administració d'una part del benefici privat que s'ha obtingut. Bàsicament, aquest és un concepte que ja estava recollit a la Constitució i que el que pretenia és això, retornar una part del benefici a l'administració per seguir generant aquesta riquesa en altres zones.
El que es carrega al Tribunal Constitucional és la forma de calcular aquest impost, que, pel que tinc entès, sempre marcava que els terrenys sempre pugen de preu, mai poden baixar, per tant, però aquí ja el govern espanyol ja ha dit que volen revertir-ho, no? Que en el moment en què aquesta sentència entri en vigor ja hi hagi un mecanisme per poder generar els mateixos ingressos, per tant que l'Ajuntament de Palafrugell tornés a tenir d'una altra partida, d'un altre fons d'ingressos, aquests 2 milions d'euros. És això, no? Més o menys el que s'està plantejant ara mateix.
Sí, exactament. El que encara no està clar, ni tan sols a Madrid, per als contactes que hem fet, és com es realitzarà això, perquè no sabem si podrà ser a través d'un reial decret d'urgència o si el govern espanyol preferirà legislar de nou, amb el fet que ens portaria molt més temps, molta més llarga durada, i per tant en el pressupost del 2022 ja no podríem incloure aquestes plusvàlues. Llavors, estem pendents de veure quina solució articula el govern espanyol. I tenim molt poc marge de temps, de fet, perquè a final d'any s'han d'aprovar els pressupostos i hi ha tota una burocràcia pel mig i uns tempos que venen marcats per la legalitat. Per tant, no tenim gaire marge.
Aviam, analitzem els diversos escenaris. El que es fa és aquest pressupost que, com deia, s'havia d'aprovar aquest mes de novembre, de moment s'atura fins a veure què és el que es pot fer. Si no hi
com a màxim a final de mes. Com a màxim a final de mes hem d'aprovar el pressupost per estar a dins dels terminis. Si no, una altra opció seria prorrogar el pressupost que ja tenim, però això tampoc no és una solució òptima, perquè al final el pressupost actual ja inclou aquesta partida de plusvàlues i això significaria que també hauran de reajustar les despeses per tal de tenir-lo equilibrat, perquè la llei ens obliga a tenir un pressupost d'ingressos i despeses equilibrat.
Per tant, les dues opcions que es plantegen ara mateix és o tenim una solució per part del govern espanyol per poder equilibrar i per poder ingressar 2 milions d'euros que desapareixen per culpa de l'impost de plusvàlua, o prorrogar els pressupostos del 2021. Són aquestes dues opcions? És a dir, si no hi ha solució...
De fet, hi ha una tercera opció.
Sí.
Hi ha una tercera opció amb la que estem treballant, que seria fer un pressupost del 2022, com teníem planificat, amb un ingrés de plusvàlues de 2 milions, perquè esperem, suposem que per tot el que s'ha anat llegint i pels contactes que hem anat fent, que sí que hi haurà algun tipus de compensació per a aquests imports, ja sigui de forma amb nova legalitat o per reial decret o algun altre tipus de resposta que dongui, però el que faríem seria crear un fons de contingència per a aquest import, així que quan tinguéssim aquests ingressos podríem mobilitzar els fons per fer front a les despeses que haurien quedat, com diguem, congelades, perquè al no tenir aquests ingressos no podríem fer les despeses fins a tenir-los.
És a dir, hauria comptabilitzat uns ingressos de 2 milions d'euros que no es podrien confirmar, no? La seva despesa no es podria executar fins que no hi hagi realment
Exacte.
Aquests ingressos. I clar,
Exacte, serien unes despeses condicionades a rebre aquests ingressos.
I quines despeses quedarien aquí en suspens?
Això és amb el que estem treballant, perquè de fet hi ha moltes despeses del pressupost que són estructurals. Per exemple, no podríem tocar res referent al capítol 1 de personal, que representa 14 milions i escaig del pressupost. A Palafrugell Gent Gran tampoc no podem tocar-ho, perquè és el conveni que tenim amb ells. Contractes que tenim, per exemple, de recollida de residus, d'enllumenat públic, tot això no es pot tocar perquè són contractes vigents. Per tant, hem d'anar mirant partides on puguem retallar i passar el ribot. I això és en el que estem treballant ara mateix, però tot just ja ens hi hem posat ara perquè és tot molt recent.
Clar, això tindrà realment un efecte en la despesa de l'Ajuntament. Vull dir, tenen por d'haver de tocar partides que poden fer mal o que poden ser impopulars o que poden ser ara mateix indispensables però que s'hagin de retallar.
No sé si és que parles amb algun exemple al cap.
De fet,
com a govern, i segur que tot el consistori està d'acord en que reduir la despesa no és el que volem, sobretot veient la trajectòria que portem al govern actual, que és hem posat tot el romanent sobre la taula per fer front a la crisi de la Covid, a ajudar a tots els sectors del municipi, i per tant ara de cop i volta treure despesa significa un retrocés. Per tant, en absolut és el nostre ideal, no és el camí que volem seguir, però és que tenim molt poc marge de maniobra, ja que el Tribunal Constitucional també ha decidit prendre aquesta sentència a final d'any en un moment molt fràgil per tots els ajuntaments, perquè ja et dic que hem d'aprovar pressupostos, ordenances, i això té uns terminis, i per tant ens han deixat amb molt marge de temps de maniobra per treballar i per buscar solucions. Per tant, estem una mica així enganxats i esperant que el govern espanyol faci un pas endavant el més aviat possible.
En tot cas, la solució, l'entrellat de tot plegat, ho hauríem de treure a finals de novembre, quan sabrem quines despeses es queden en suspens i quines no.
Exactament. Sí, sí.
Han estat en contacte, no sé, pregunto, amb el cap de l'oposició, en Juli Fernández del PSC, vull dir, s'ha ofert a col·laborar amb els seus contactes a Madrid com a membre del Partit Socialista, que és?
Jo personalment no hi he estat en contacte, he estat en contacte amb els serveis tècnics de l'Ajuntament, amb l'alcaldia. Sé que l'alcaldia també ha estat en contacte amb congressistes i senadors a Madrid, i que de moment estem fent pressió, però pel que fa al cap de l'oposició, el senyor Juli Fernández, no en tinc notícies ara mateix. Però tant de bo ens pugui posar un cop de mà, ja que és el seu partit i el PSOE qui està governant i el qui ha de fer una resposta ràpida pel bé de tots. Així que tant de bo s'ofereixi ajudar-nos i des de la meva part oberta a parlar-hi, i tant.
Olga Palaí, regidora d'Hisenda de Palafrugell, gràcies per passar avui pel Supermatí, que tingui molt bon dia.
A vosaltres, molt bon dia.
Doncs bé, no ens movem de Palafrugell en aquest cas, perquè ara parlàvem de Juli Fernández. Avui podem anunciar, com us avança Ràdio Capital, que es vol presentar de nou a les eleccions. Som al Supermatí, som a Ràdio Capital, passen 2 minutes de 8:45 del matí. L'exalcalde de Palafrugell, Juli Fernández, ha avançat a Ràdio Capital que té la intenció de tornar-se a presentar com a candidat del PSC a les eleccions municipals de Palafrugell el 2023. Una decisió que, segons explica, i de fet ens ho va explicar, això ho hem de dir, abans de tot aquest període, vull dir que no té una relació una cosa amb l'altra, aquesta crisi sobre l'impost de la plusvàlua i aquesta decisió i aquestes declaracions no tenen relació entre elles perquè són de prèvies, però sí que Fernández motivava aquest fet de tornar-se a presentar pel que considera una mala gestió del municipi amb l'actual govern. En tot cas, aquesta intenció de tornar-se a presentar haurà de ser valorada per l'agrupació local dels socialistes.
Cap al març o abril del 2022 es portarà a terme un congrés extraordinari del PSC on el partit decidirà els seus candidats municipals per al següent any. En aquest acte, Juli Fernández espera tornar a ser escollit com a candidat a l'alcaldia de Palafrugell, d'on se sent il·lusionat i amb ganes de tornar a governar Palafrugell i deixar enrere una etapa de desgovern amb Berg al capdavant. Tot i així, entén que el veredicte final no està en les seves mans i que no serà gens fàcil ser reelegit.
El partit decidirà en el seu tempus que toca, que és cap al mes de març-abril de l'any que ve, si quins són els candidats de cada població. Jo tinc ganes, estic il·lusionat, però en qualsevol cas entenc que li pertocarà a l'agrupació local decidir.
Quines són les intencions de Juli Fernández per Palafrugell?
Segons s'assenyala Juli Fernández, el municipi porta 4 anys aturat, amb un govern que no té gens clares quines són les prioritats i fora de lloc. A més, afegeix que Palafrugell ha perdut pistonada en molts aspectes i que compta amb un executiu incapaç de gestionar-lo, doncs pujar els impostos en plena crisi econòmica és un exemple d'això. Per tant, l'objectiu de l'exalcalde és tornar a situar Palafrugell al lloc que li pertoca en l'àmbit social, econòmic i de lideratge de la comarca. D'igual manera, Juli Fernández diu que faria el mateix que en el període de 2011-2017 en el qual va governar. Una política de proximitat, donar resposta a la gent que realment ho necessita i donar suport al sector econòmic i industrial.
El meu objectiu seria tornar a recuperar Palafrugell i tornar-lo a col·locar en el referent que li pertoca a l'àmbit social, econòmic i també, diguéssim, de lideratge de la comarca. Crec que hem perdut pistonada en molts aspectes.
Doncs bé, les peces estan més o menys sobre la taula, ja. Palafrugell, sabem que per part del PSC, Juli Fernández es vol tornar a presentar, en aquest cas, Juli Fernández pel PSC, i per part d'Esquerra Republicana, doncs no tenim encara el nom, perquè ja us vam explicar i us vam avançar aquí a Ràdio Capital que l'actual alcalde, Josep Pi Ferrer, després de 2 anys de mandat, doncs que ja no es vol tornar a presentar i caldrà buscar una alternativa per Esquerra Republicana. Aquests són els dos contrincants que tenim ara mateix, un de moment es queda, l'altre busca relleu. Vuit i 35 minuts. Seguim al Supermatí de Ràdio Capital amb més notícies. De seguida repassarem, farem un reportatge de la mà d'en l'Àlex també sobre els 4 anys que fa que Dolors Bassa va entrar per primera vegada a la presó. Ha fet ara 4 anys d'aquesta primera vegada, però abans hem de repassar alguna altra notícia i hem d'explicar-vos dues notícies que fan referència a Sant Feliu de Guíxols, perquè ja sabeu que hi ha un projecte de nou aparcament dividit en dues parts, a la zona, diguem, sud del municipi, el que fa cap a la carretera de Tossa. Això és el que es vol fer, i ara l'Ajuntament doncs prepara un crèdit de 5 milions d'euros per poder-hi fer front. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat al ple una petició d'un crèdit per aquest nou aparcament. Anna Salvador.
Amb aquest nou aparcament es vol descongestionar la zona del centre i la zona blava. Les obres es divideixen en dues zones. La primera amb una inversió de 2,6 milions d'euros darrere l'estació d'autobusos i la segona a la carretera de Tossa, amb un cost de 3 milions i mig d'euros. L'objectiu d'aquestes dues zones d'aparcament és acollir els cotxes que visitin la ciutat i connectar els turistes amb les zones de més atractiu de la població. Està previst oferir tarifes i bonificacions especials als residents de Sant Feliu de Guíxols. Tot i això, aquesta última part encara s'està estudiant.
Ja ho sabeu, aquests aparcaments que es faran dos trams, un dels aspectes més rellevants per part de l'Ajuntament és que volen municipalitzar el servei, per tant oferir-lo des de les mateixes arques consistorials.
Exacte, l'Ajuntament vol treballar a través d'una empresa i rebre els ingressos que es generin de la gestió d'aquests aparcaments. Així es recuperarà la inversió i es liquidarà de manera progressiva el crèdit. La intenció, a més, és que la nova construcció sigui sostenible mediambientalment. Està previst que la coberta de l'aparcament, per exemple, tingui plaques fotovoltaiques. Tot i això, la proposta només va rebre els vots favorables de l'equip de govern. El regidor de Guíxols des del carrer, Jordi Lloberes, critica que el projecte tingui molts interrogants pendents. Des de Podem es demana prudència davant d'aquest crèdit i creuen que cal ajustar el préstec al cost de les obres de la primera fase, valorada en 2,6 milions d'euros.
I ens quedem a Sant Feliu perquè l'Ajuntament ha presentat ja el projecte a Costes, al Ministeri, per restaurar l'edifici del Palm Beach. Aquest edifici porta abandonat des de fa dècades i el consistori diu vol tornar l'esplendor a l'edifici.
El Palm Beach és una de les joies en brut de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i el consistori ha decidit presentar un avantprojecte a Costes. L'edifici abandonat des de fa dècades es troba a primera línia del litoral, al Racó de Garbí. L'objectiu del consistori és retornar l'edifici a l'esplendor de la dècada de 1920. L'edifici va ser declarat bé cultural d'interès local el 2013. La caducitat de la concessió de Costes, el temporal Glòria, el vandalisme o la pandèmia han estat factors determinants per accentuar el degradament de l'edifici. Refer-lo, amb dades del consistori, costaria uns 2 milions d'euros. El govern guixolenc posa sobre la taula una proposta similar a la de fa 3 anys. Un dels punts forts que vol jugar l'alcalde és el repartiment d'espais a l'interior amb zones i sales polivalents per a usos públics o activitats científiques. S'ha parlat a la Universitat de Girona sobre els possibles cursos científics. Per recuperar el fons invertit, el govern local manté els plans d'atorgar en concessió l'espai de restauració, també a realitzar activitats nàutiques recreatives a la part de baix, a la zona de la platja. Una de les altres opcions és que el futur concessionari de l'espai assumís part de les obres, per així reduir el pes econòmic de l'aportació municipal. Aquesta operació s'allargarà encara fins al 2023 i podria competir amb altres candidatures al concurs públic de costes. El seu punt fort, l'ús públic que es destina a l'edifici.
I hem de parlar d'una demanda claríssima que fa moltíssima gent, molts sectors afectats per un problema, que és que hi ha molts espais a casa nostra que no estan adaptats per persones amb mobilitat reduïda. Ahir al Supermatí vam conversar amb Marc Traité, advocat i col·laborador de Ràdio Capital, amb motiu de les fires que s'estan celebrant aquests dies a Girona i com de poc accessibles són per persones amb mobilitat reduïda. El col·lectiu de gent que va amb cadira de rodes, per exemple, no troba cap atracció adaptada a les fires de Girona i és un fet que passa a moltes altres fires.
Fa 3 anys es va aconseguir una petita adaptació que Marc Traité ens va explicar, però cal molt més. També reclamen que puguin transitar per espais com fires o concerts en què s'hi acumula molta gent i que puguin tenir zones segures i poder gaudir de l'oferta de lleure.
Bé, nosaltres fa 3 anys vam aconseguir que el que eren uns cavallets de fires, el Firaire, molt amablement, va treure un cavallet i va fixar uns suports al terra perquè una cadira de rodes també es pogués fixar. Llavors aquesta va ser com el primer fira adaptada per nens amb cadira de rodes que nosaltres almenys vam tenir coneixement. I el que estem reivindicant és que a les fires, ja no només per infants a l'hora de pujar algunes atraccions que no n'hi ha, sinó també pues per persones que vulguin passejar i vagin amb cadira de rodes o diferents nivells de discapacitat, no? Heu de pensar també a barraques, una persona jove que vulgui anar a la barraca, no sé si la barra és gaire accessible, o quan hi ha aquestes riuades de gent, o si pot circular o com ho fa per transitar, o per exemple quan hi ha un concert, si hi ha algun punt que ho pugui veure. Doncs hi ha tot un munt d'aspectes per persones amb discapacitat de diferents graus de discapacitat i de diferents situacions personals que quan hi ha un moment de lleure com són les fires no acabem d'adaptar-nos i no podem gaudir-ho tots.
Segons Traité, cal deixar enrere èpoques passades en què es marginava aquest col·lectiu i quedaven molt reclosos en l'àmbit familiar. La clara voluntat és la de que se sentin integrats a la societat i puguin viure en plenitud i no discriminats.
A vegades pues, en grups, no? Des dels centres, pues, van a fer un passeig a fires, però el que volem és que ho visquin en plenitud i que també hi hagi, pues, dit el que és raonable, fires per ells, i que no se sentin discriminats i que puguin observar una societat inclusiva i avançada, que és el que volem tots.
Marc Traité, com a part integrant d'aquestes reivindicacions, ens va explicar que també el 2006 es va signar a nivell mundial una convenció per als drets de gent amb discapacitat al voltant de les barreres arquitectòniques, però que això no s'està complint.
Exacte, i el que cal és sensibilitzar a les autoritats perquè cada vegada es vagin eliminant més impediments per a la gent amb mobilitat reduïda. Per exemple, ens va parlar de la importància que els parcs infantils estiguin més ben preparats i que la societat s'ha de conscienciar que cal treballar per a que les persones amb la mobilitat reduïda puguin accedir al màxim d'espais públics i socialitzar sense obstacles que els ho impedeixin, com poden ser les escales. Perquè, a més, l'envelliment de les persones també comporta més dificultats de mobilitat en el futur.
El que diu la Convenció és que una discapacitat emergeix quan hi ha una barrera que no deixa una persona gaudir amb igualtat de condicions a una altra, a l'espai social o el que sigui. Per exemple, si les escales no existissin i sempre hi haguessin rampes, anar amb cadira de rodes seria menys gravós. Doncs aquesta escala és el que fa emergir una discapacitat. Doncs per qüestions de manca de disseny universal que pugui ser fet servir per tots o per manca de previsió de que hi ha persones que tenen necessitats especials diferents als altres, ens trobem doncs, que hi ha moltes barreres que les persones es van trobant, no? Per exemple, en un parc infantil, si el parc no està adaptat doncs, amb els gronxadors per cadira de rodes o les dimensions del parc, no preveuen que també hi ha nois de 18, 20 i 22 anys que també voldrien anar a un parc doncs, perquè tenen una discapacitat intel·lectual lleu i continuen volent gaudir dels parcs, doncs si no fem aquests dissenys, emergeix una barrera que no ens permet disfrutar. Aleshores, totes aquestes barreres s'han d'eliminar i s'han d'eliminar doncs, perquè viu una convenció que és ja vigent a Espanya i que costa. I nosaltres el que pretenem és arribar als ajuntaments, arribar a les administracions, sensibilitzar i fer que cada dia hi hagi menys barreres.
Si bé es va aconseguir aquella petita adaptació fa 3 anys a la Fira de Girona, Traité ens va comentar que el seu pla és parlar amb els ajuntaments per buscar la igualtat de condicions per a tothom, ja que les fires i els parcs són punts clau i les persones amb discapacitat han de poder gaudir-ne com qualsevol.
Ara començarem a demanar-los això, de que són diferents estadis els que s'han de preparar de la vida social i les fires és com o els parcs infantils són punts claus perquè són llocs on hi ha una socialització entre els ciutadans i que les persones amb discapacitat no poden quedar enrere, també hi han de poder participar. Nosaltres hem identificat les fires com aquell espai que sí que és un punt que s'ha de resoldre. Mm-hmm.
Ara mateix passa un minut de 9:45 del matí. De seguida tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital i parlarem de llibres. Marxarem cap a Torroella de Montgrí, com cada dimecres, amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella.
Tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. Ràdio.
Atenció! Aquest octubre arriba la Bisbal Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics. Oferta d'obertura, rentadora de 6 quilos de càrrega per només 199 euros. No pots deixar passar ofertes com aquesta. Electropreus, el teu outlet d'electrodomèstics al carrer Josep Tarradellas, número 7 de la Bisbal.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, la Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar. A Ràdio Capital volem que cada dia visquis la primera tarda. Des de les 5 fins a les 8 del vespre.
I en directe a Ràdio Capital amb la millor música del món i el millor entreteniment perquè cada dia sigui la teva primera tarda.
Música i entreteniment amb en Marc Clapés i tot el seu equip. De dilluns a divendres, de 5 a 8 del vespre, primera tarda a Ràdio Capital.
Som al Supermatí de Ràdio Capital. De seguida fem això que dèiem, de parlar amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Abans hem de repassar les portades dels diaris d'aquí, de les comarques de Girona. El diari de Girona titula avui amb la notícia que crema una nau amb cànnabis a Verges, el que us explicàvem per obrir el Supermatí. L'incendi a les instal·lacions dedicades a l'ús medicinal de la planta va obligar a tallar la carretera en direcció Figueres durant diverses hores. Ryanair recuperarà l'estiu vinent els vols a París, Riga i Lille dirigits des de l'Ajuntament de Girona. Els hospitals gironins flexibilitzen les hores de visita i els ingressats, i el jove acusat de matar la mare a Ripoll va utilitzar dos ganivets. Algunes de les notícies destacades de la portada del Diari de Girona. I el Punt Avui, en la seva edició gironina, també destaca que les entitats alerten de la crisi dels més vulnerables, que tot just ha començat, amb un titular que diuen pandèmia social. I després s'explica que comencen a desmuntar les casetes de l'AP7 a la Jonquera, que Fisersa farà la neteja viària de Figueres a partir de l'1 de gener i que un jove fa front a 5 anys de presó pels disturbis post-sentència a Girona. Aquestes són les notícies destacades a aquesta hora del matí. I ara, com dèiem, parlem de llibres. I ho fem amb la Maria Teresa Calabús, que ja la tenim connectada. Maria Teresa, què tal? Bon dia, com estàs? No la tenim. Aviam si podem connectar amb ella. Sí, Maria Teresa Calabús, bon dia, què tal?
Hola, bon dia. Com molt va? Bé, vosaltres?
Bé. Mira, bé. Aquest dia que no saps si plourà, si no plourà, què farà? No sé, ara Torroella està plovent o no? Aquí a Palafrugell no?
No, però és que a Torroella ens costa molt que plogui, la veritat.
Ah, sí? Sí,
sempre tarda a ploure. Però bueno, ja està bé. Mira, la qüestió és que faci bé en algun lloc, no? El sí. Comú és que plogui quan no ho ha de fer i no plogui quan ho ha de fer.
Sí.
Però...
Sí.
Si anem bé, ja està.
Molt bé, doncs tenim 9 minuts per parlar de llibres. De què parlem avui?
Doncs avui volem destacar un dibuixant català, en Jordi Lafebre, que és dibuixant de còmics extraordinari, que molt conegut a França, perquè tot el que ha publicat ha sigut allà, pràcticament, i que últimament acaba de guanyar, fa molt poc, el Premi Uderzo al millor còmic per l'obra Carta Blanca. Carta Blanca és el que... Bé, ara hi ha gent que, pel que sigui, prefereix dir novel·la gràfica, val? Tots els còmics són novel·la gràfica, evidentment, o sigui, es tracta del text que acompanya el dibuix, el dibuix que acompanya el text, i tots dos fan una història, ni un sol, vull dir, no el dibuix sol no explicaria i el text sol tampoc. En tot cas, guió i dibuix, tot és d'en Jordi Lafebre, és un noi nascut als anys 74, em sembla, a Barcelona, que ha fet estudis també a la JOSO, una acadèmia molt coneguda en el món del còmic, i que afortunadament és reconegut amb aquesta Carta Blanca, que és una novel·la d'amor, una història d'amor preciosa entre una noia i un noi que es coneixen en un vaixell, es coneixen quan ell ha perdut el bitllet i ella l'amaga en el seu camarot, s'enamoren profundament, però es perden el rastre, perquè amb ell l'atrapen el dematí i es perden el rastre. Llavors, és la novel·la, la Carta Blanca, el còmic, doncs, tracta de com ells passen anys, evidentment, sense trobar-se, però en el moment més inesperat per part de tots dos es retroben. No només és un còmic dibuixat en la línia d'en Jordi Lafebre, que és encantador, sinó que està explicat amb capítols al revés. És a dir, quan llegeixes quan comences el còmic, estàs en l'últim capítol i pràcticament ja és el desenllaç de la història. Llavors, mentre el llegim per primera vegada i ho fem del sistema convencional occidental, anem enrere, és a dir, en comptes d'anar descobrint la història cap al final, la descobrim cap al principi. Un cop fet això, he tingut el plaer de fer-ho al revés i començar a llegir des de darrere, que és el capítol 1, cap endavant. És com un joc que ens convida en Jordi Lafebre, molt interessant. Destacar també, abans no s'acabi el temps, que té una col·lecció magnífica que es diu Los Buenos Veranos, que és les històries de la família Falderó, que ell és dibuixant de còmics, i tenen tres fills, em sembla, i expliquen totes les vacances dels estius. I llavors hi ha Los Buenos Veranos, crec que fins al número 5 en aquests moments, i bé, és el... aquesta... com us diria, aquest tipus de còmic familiar, entranyable, romàntic també en aquest últim cas, i bé, publicat a França i traduït ara per Norma Editorial, però en Jordi Lafebre treballa sobretot a França, vull dir que aquí cap editorial, diguem, directament en català, per descomptat, i en castellà ho hauria de mirar, no recordo si en té algun.
Això
però en tot
que...
cas estem molt contents que hagi guanyat el Premi Uderzo, i bueno, des de la llibreria el volem felicitar i esperem que molts lectors que no s'han iniciat en la lectura de còmic s'hi perdin de tant en tant a les estanteries, que estic segura que quedaran sorpresos, perquè és un món fascinant.
És el que deies, no? Que del que ara se'n diu novel·la gràfica i que tota la vida han estat els còmics.
Sempre ha sigut el còmic, els dibuixants no necessiten que ni diguin novel·la gràfica. Semblaria com si ho necessités, no sé, algun editor que té ganes de donar-li un prestigi que ja tenia. Vull dir, per una mena de... no sé, com si parlar de còmic, que podria ser la paraula que semblaria que ha de fer riure i prou, no? I nosaltres, sí. els espanyols, tenim aquesta idea, dic espanyols perquè no en teníem masses en català, però en el moment en què ens diuen còmic pensem en Mortadelo i Filemón i Báñez, vull dir que era el que emplenava, bueno, era pràcticament l'únic que podíem trobar, no? I això ens provoca poder un desconeixement del que hi ha en aquests moments a les llibreries i del que s'està publicant, que ja és extraordinari.
Clar, sí, no? I que no tot el còmic és humor, evidentment, i no tot el còmic és...
Ah, no! No, hi ha terror profund, hi ha coneixement, s'està fent còmic d'assaig. Vull dir, Sapiens, per exemple, que ja és una obra que antropològica d'una... sembla que és vietnamita, es diu Yuval Noah Harari, sí. Doncs està fent la informació, diguem, de l'evolució de l'home des dels inicis fins ara en còmic, vull dir, i ha sigut un assaig dels més venuts els últims 5 anys, Sapiens.
Sí, sí. Molt bé.
I ara està també en còmic.
Doncs aviam, això, obrir la ment, no? Obrir la ment entre...
Exacte, sí,
i pensar
sí.
Que el gràfic, la imatge pot donar també molt de coneixement.
Sí, perquè és una lectura d'observació i el dibuix atent d'un dibuixant boníssim, com és aquest cas d'en Jordi Lafebre, doncs la veritat és que, no sé, és d'una bellesa i d'una descoberta personal també al lector que no s'ho espera, saps?
Clarament. Doncs bé, aquesta és la recomanació. Recorda'ns el títol?
Sí, el títol és Carta Blanca, sí. Està traduït Carta Blanca en castellà, però el títol original, que es tracta de la història d'amor d'una dona que arriba a ser alcaldessa, i ell, que pràcticament és un, diguem, bueno, un mariner bohemi, l'original es diu Malgré tu. Malgré tu, o sigui, a pesar de tot en castellà seria, però en canvi l'han traduït Carta Blanca.
Perfecte. Molt bé, doncs aquesta és la recomanació. Gràcies, Maria Teresa, que tinguis bona setmana, o del que queda de setmana, i parlem la setmana que ve.
Gràcies.
Adéu,
fins aviat.
Fins aviat.
Bon dia, adéu.
Bé, estem acabant el supermatí, últim minut de programa, que acabarem fent un últim repàs al temps que ens espera per aquest dimecres.
El pas d'un sistema frontal ens porta un descens en la temperatura i també algunes precipitacions, en general de caràcter feble, pel matí. A la tarda, localment es pot produir també algun ruixat acompanyat de tempesta. L'ambient serà de tardor avançada amb una temperatura màxima a la que li costarà superar els 15 graus.
Perfecte, gràcies Albert i gràcies a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital que ha fet possible aquest programa. Nosaltres tornarem demà a les 8 del matí, com cada dia. Mentrestant, aquí a Ràdio Capital, la millor música del món i tota l'actualitat del Baix Empordà la podeu trobar al nostre informatiu del migdia per newsletter, us podeu subscriure a la nostra pàgina web i al vespre també a través de vídeo, a través de les xarxes socials i sempre a la web radiocapital.cat. Que tingueu molt bon dia!